Camins del Pla i la Muntanya, un programa del Centre Excursionista de Balaguer que ens informa de totes les seves activitats i de l'excursionisme en general.
Benvinguts, oients de Ràdio Balaguer, a Camins del Pla i la Muntanya, el programa d'excursionisme del Centre Excursionista de Balaguer a Ràdio Balaguer. Hem decidit començar l'any canviant una mica, improvisarem una mica l'editorial, bàsicament perquè aquest dilluns era el dilluns, el Blue Monday, que es diu, el dia més trist de l'any, que per cert va coincidir, si no recordo malament, amb la cerimònia de Donald Trump com a president dels
Estats Units. Això t'anava a dir, és curiós que no facis un editorial com és típicament per tu i que has fet tots aquests anys tradicionalment, justament ara que aquest mes ha estat investit Donald Trump i que tu aquesta pàtina de col·lapse mundial t'interessa una miqueta.
Bueno, és que pensava dir, ja no hi arribarem a gravar-lo.
Per això no l'havies escrit.
Per això no el duia escrit.
Confiaves en que no tinguéssim allò el món en peus per poder fer l'editorial?
En part sí, en part dic què escriure, perquè aquest bon home vés a saber què ens sorprèn. Potser decideix llançar una bomba atòmica, o potser no, o potser vés a saber.
Què és el que més et va agradar, o el que menys et va agradar?
O potser decideix invadir Panamà, o Groenlàndia.
Això t'anava a dir una miqueta. Què és el que et fa patir d'aquest bon home i del món que ens espera?
No, és la culminació del run-run que hem anat parlant en aquest programa de ràdio passat.
Sí, aquesta profecia que ens has anat avançant, de que tornaria Trump, era la profecia? Vull dir, ho dic perquè potser no ho he interpretat bé, no he sabut llegir entre línies, disculpa.
No, no tant, però vull dir, te'n recordes una editorial que vaig dir que, clar, quina era l'alternativa abans de que es petessin al Biden? Un home que parlava amb morts? Clar, dius, la perspectiva és, diosito de mi vida, diosito de mi amor. Què faig?
Però Kamala Harris em sembla que era un perfil suficientment interessant, no?
Des d'una perspectiva europea.
Ah, ja m'has tret aquí l'actor o l'antagonista de tota aquesta pel·lícula.
I hi ha que pensar que Elon Musk, ha decidit que Trump devia ser president i tenim de president el Trump.
Primera setmana ja tenim imatges curioses, com a mínim podríem dir, d'Elon Musk.
Sí. I també la gent és una mica susceptible, vés a saber si sí si o si no.
Econòmicament, que això et preocupa, com afectarà?
M'estàs preguntant així què vulgui que digui. Dic, doncs probablement tindrem una crisi econòmica.
Ara, d'acord. Jo m'estranyava que no en sortigués per algun cantó. Tard o d'hora, el programa del febrer ens arriba o...?
Bueno, ja ho veurem.
D'acord. Si et sembla bé, en el programa d'avui el dedicarem a parlar de què podem veure geològicament parlant quan sortim d'excursió.
Tindrem un entrevistat, doncs, que ja el presentaré després.
Que serà?
El Pau Arbués.
Doncs, si et sembla, anem a revisitar una miqueta el calendari d'aquest mes.
La primera activitat d'aquest mes de gener va ser el passat dissabte 11, en què es va fer el Puig d'Espies, Penya Aguda, l'Oratori, Cova d'Ormini, a l'Alt Urgell, una excursió d'uns 15 quilòmetres i, això sí, 1.000 metres de desnivell. També se podia entrar a la cova i en aquest cas era necessari tenir la llicència C.
El diumenge 19, el següent cap de setmana, es va fer una sortida guiada d'observació d'aus al Delta de l'Ebre. Una sortida en què els socis van tindre l'entrada gratuïta amb el bus i que es va acabar tot plegat amb un dinar de germanor amb una paella.
Per acabar, el passat diumenge 26, doncs una sortida congost d'Entremont, Ermita i Castell de Samitier, a Sobrarbe, aquí a la vora de l'Aragó. 14 quilòmetres i 700 metres de desnivell.
Ara doncs, comencem. Camins del Pla i la Muntanya.
Camins del Pla i la Muntanya.
Pau Arbués és professor a la Facultat de Ciències de la Terra de la Universitat de Barcelona, on també treballa fent recerca, particularment en la disciplina de la sedimentologia i en àrees com ara els afloraments del Pirineu, la Conca de l'Ebre o les bètiques a Andalusia, també en àrees com el Mar del Nord. Benvingut, Pau.
Hola, bon vespre, què tal? La geologia és una paraula que deriva de les paraules geo, que vol dir terra, i logos, que vol dir coneixement. És la ciència que estudia la terra, el seu present i el seu passat. Quan sortim a caminar per la natura, trepitgem la terra, i en aquest programa no hem parlat mai de la terra específicament. Al programa hem parlat de mapes topogràfics, els que habitualment fan servir els excursionistes, però mai de mapes geològics. Digue'm, Pau, què són els mapes geològics?
Bona pregunta aquesta. Doncs són la representació sobre un mapa topogràfic, generalment, amb tots els elements que permeten una situació correcta, dels elements característics de la geologia, com us podríeu imaginar, evidentment, no? És que tinc cap la grip. Doncs representaríem elements puntuals que ens indiquen orientacions de la roca, per exemple, l'estratificació, les fractures, les falles, o també representaríem elements lineals, que són els diferents tipus de contactes que tenen les roques. Entre elles poden ser falles, poden ser contactes concordants o discordants o intrusius, o d'altres contactes, evidentment, n'hi ha molts, no? I són també, doncs, la superfície, allà on afloren els determinats tipus de roca, és a dir, que d'alguna forma estem delimitant, mitjançant els seus contactes, unes superfícies, que són aquelles a les quals es troba en la immediata superfície, doncs, a un determinat tipus de roca, no sé, per exemple, un batòlit granític, no? Doncs, si el seu contacte passa aproximadament per una vall i després per mig d'un serrat, doncs és per aquí que passaríem el nostre contacte, i si després aquest contacte es tanca en si mateix, doncs, més al sud, doncs seguiríem aquest contacte fins que arribés a ser una superfície tancada, no? Això és un mapa geològic, però un mapa geològic d'alguna forma és més que tot això. Un mapa geològic són dades, però aquestes dades sempre són subjectes, són matèria d'interpretacions, i aquestes interpretacions van encaminades sobretot a determinar quina és la distribució de les roques en el subsol, és a dir, allà on no les podem observar, tot i que a vegades sí que tenim dades de subsol, com ara pous, i també doncs, encaminades un cop interpretades en la seva expressió tridimensional en el subsol, encaminades doncs, a determinar quin ha estat l'evolució geològica de la regió que ens pugui interessar, no? Quina ha estat la seva evolució a través dels temps geològics, no? I això condueix a, doncs, a descriure els processos i els productes que han tingut lloc en una àrea determinada.
Tenen alguna utilitat pràctica o per què serveixen els mapes geològics?
Sí. Home, mapes geològics, a més, n'hi ha de molts tipus diferents, no? O sigui, el que jo us he explicat ara és potser el mapa més convencional, no? El que generalment proveeixen la major part d'administracions, els ens oficials, no? Però de mapes n'hi ha de temàtics, també, no? Llavors, en funció d'això, trobaríem moltes diferents utilitats, no? Utilitats diferents, com ara, doncs, calcular, per exemple, l'estabilitat d'un talús en funció de les roques que hi poden haver-hi i les seves fractures, i d'aquesta manera prevenir riscos a l'hora de realitzar una obra, no? Això és una situació molt freqüent en comarques on hi ha relleu, com ara el Pirineu o Andorra. Realment, clar, amb una infraestructura humana tan atapeïda, o és igual, encara que facis una carretera en un lloc no tan atapeït de gent sempre, hi haurà uns problemes derivats de com és l'estat de les roques i com això pot afectar la seguretat de les persones, no? Aquest seria un exemple bastant clar. O a Catalunya disposem també, i això caldria esmentar, l'Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya, situat a Montjuïc, a Barcelona, han produït, doncs, un mapa de Gauss, no? Clar, aquest mapa de Gauss a les àrees del Pirineu és molt important, no? Perquè permet estimar, permet calcular quin és el risc de que passi determinat tipus de llau en una situació en la qual potser hi ha un projecte de construir, no sé, doncs, vivendes o una estació d'esquí o alguna cosa d'aquest estil. O un altre ús que tindria, doncs, seria calcular, per exemple, un túnel i el tipus de roca que es travessaria, o també, clar, molt important, no?, els recursos hídrics. Els recursos hídrics, si amb un mapa és capaç de determinar que hi ha el subsol a nivell de roques, clar, les roques són, com et diria, en funció del tipus que siguin, poden allotjar més o menys recursos hídrics, no? Per exemple, les calcàries poden, en general, tenir un determinat tipus d'aquífer, no? que pot tenir grans volums, no? O unes sorres poroses en subsol, també poden tenir una gran quantitat d'aigua, o també pot ser una utilitat de cara a la investigació de recursos minerals, sigui energètics com a petroli o carbó o altres, tot i que això, evidentment, darrerament no està massa de moda, o també doncs, per emmagatzemar residus en el subsol. Per això permet, per això sempre és indispensable un mapa geològic.
Mm-hmm. Com se fan aquests mapes geològics?
Ah, molt bé, sí. Home, doncs anant al camp, no? I això és una de les coses més interessants que li poden passar a un geòleg, no? Que et toqui fer mapes geològics, no? Llavors tu vas al camp i ara les coses han canviat, no? Però abans hi anàvem amb una fotografia aèria, per exemple, una fotografia que tenia aproximadament un pam per un pam, aquesta fotografia aèria, no? Un parell estereoscòpic, no? I amb això al camp i amb un mapa topogràfic anàvem fent observacions, no? I les anàvem registrant directament sobre la fotografia aèria. Ara ho podem fer també amb tabletes digitalitzadores i tot això, però bàsicament el que un fa quan va al camp és primer, per descomptat, empapar-se, llegir molt de tot el que hi hagi fet de treballs antecedents, no? I després triar una sèrie d'itineraris i també fer un reconeixement a priori sobre sobre les fotografies aèries o sobre models digitals del terreny, una cosa similar al que seria Google Earth, no? I d'aquesta manera comprèn la geologia i comença a comprendre també quina és la distribució de les roques i planifica, no? I quan planifica, doncs planifica els llocs per on anirà i que li permetran tenir una primera noció de les diferents unitats litològiques. I després també buscarà llocs elevats, el geòleg buscarà punts que li donguin una facilitat d'observació i d'aquesta forma, doncs, a poc és anar emplaçant els diferents contactes sobre el mapa topogràfic i anar emplaçant també tot un seguit de mesures puntuals, a més d'altres coses com pot fer. Però bàsicament un mapa geològic es fa en part al gabinet, observant dades remotes, per dir-ho així, no? Com ara fotografies de satèl·lit, imatges de satèl·lit, fotografies del terreny, i després es fa també, evidentment, caminant sobre el camp, no? Amunt i avall.
Mm-hmm. Quins són els aspectes més importants de la geologia catalana en general i d'aquí, de les Terres de Lleida en particular, de la Plana de Lleida i de, bueno, i de Pirineu?
Home, important, a què ens referiríem, no? Clar, important des d'un punt de vista socioeconòmic, no? Podríem dir, no? Doncs, clar, hem de dir que el nostre país té molt poca, molt, des d'un punt de vista de mineria o recursos, molts pocs recursos, no? O sigui que té una, en el passat hi havia hagut explotacions mineres. Potser el cas més interessant seria les mines de sal, no? A Cardona o Súria, no? Mm-hmm. I potser me'n deixo alguna, eh? I què més podríem pensar també a nivell geològic i a nivell econòmic? Doncs, home, va haver-hi un cert descobriment de petroli i gas al delta de l'Ebre, no? A la zona d'Amposta, però això tampoc no és...
Sí, no, una cosa que també et volia comentar és que precisament jo dic que sóc un dels... Bueno, fa uns anys vaig fer un cicle de mines, precisament al centre excursionista, i recordo haver-ne visitat mines, doncs una mina d'urani, una mina de petroli al Berguedà, mines de coure, de galena, vull dir, i bueno, i aquí al Matret també hi havia mines de carbó, vull dir... No, hem tingut mai una gran mineria, però sí hi ha hagut, bueno, tenim la Vall Ferrara, per exemple, i dius, sí que n'hi ha una mica per fer tot un cicle, sí que dona, per fer un cicle d'excursions de mineria.
Sí, també podríem pensar en la qüestió didàctica, no? O sigui, quin interès té, quin és l'aspecte més important? Home, doncs jo pràcticament diria que l'aspecte més important de la geologia a Catalunya i a Lleida, particularment, és precisament el potencial didàctic, no? I això comprèn tant des de les qüestions de patrimoni històric, com ara doncs, seria la mineria, que tu esmentaves, no? Però també la formació, la museística, si un vol, no? I aquesta formació doncs, pot ser a nivell divulgatiu, a nivell més bàsic o general, no? Per tothom, no? Però també pot ser una formació especialitzada, no?, per a universitats o indústries que requereixen formació en geologia, no? I aquest és potser l'aspecte que realment és potser més important, si no mesura el nombre de persones que s'hi dediquen.
Últimament se n'ha parlat, i avui ne parlarem, de geoparcs. Què és un geoparc?
Un geoparc, en principi, és una figura reconeguda per la UNESCO. Si no vaig errat, en principi és així, no? I, per tant, doncs, és una figura que compleix uns requeriments, compleix unes condicions, no? I bàsicament, té com a missió, doncs, divulgar el coneixement geològic, no? I facilitar la recerca, també, a altres nivells més acadèmics, podria ser, no? I, no sé, entre aquests, potser Catalunya, clar, Catalunya en té dos, que jo sàpiga dos, que és el Geoparc Origins, a Tremp, i també Tremp i la Conca i Pallars en general, no? És l'àmbit del Geoparc Origins, no? Però també tindríem el Geoparc de la Catalunya Central, centrat a Manresa i, bàsicament, al Bages, no? I, bàsicament, les seves missions són aquestes, són la de convocar cursos, convocar sortides de camp, divulgar i participar també en altres aspectes científics com reunions, congressos, etcètera. De tant en tant tenen alguna beca, també, o algun estudiant.
Però segurament...
Penso que són la baula que porta de manera més eficient la geologia a la societat.
Bueno, però probablement aprofiten el fet de, per exemple, dic que a la Catalunya Central les mines de Sal i de Sallent, de Cardona... I clar, i també disposo que en el cas d'aquí de la Conca de Tremp, doncs també tot el que és la riquesa, entre cometes, paleològica de petjades animals, etcètera, que també, també potser també és una mica de geologia en aquest aspecte. Una cosa, suposem ja sortim a caminar, què podem observar? Suposem que sortim a caminar i volem gaudir, doncs, una mica, o tu mateix acompanyant a una excursió. A què hem de prestar atenció? Informacions geològiques que puguem veure, etc.
Sí. Home, doncs, clar, si jo a vegades porto algun petit grup d'alguna associació de veïns o amics, o sempre els hi faig esment de que observin l'estructura de la roca, no? I el color. Això són les dues coses que ràpidament, i evidentment la composició, això ja comença a ser una mica més complicat, no? Però no és difícil per al públic en general, no? De ser capaç de discriminar uns gresos, no? Que són el producte de la consolidació d'unes sorres, no? O una roca calcària. Això la majoria de les persones, dels comuns, doncs ho poden, ràpidament ho assumeixen, no? O unes lutites, unes argiles, o un granit, una roca ígnea, no? Llavors, fer-los a veure diferents tipus de roques, això que és interessant, no? I particularment, quan un parla de roques sedimentàries, que són les que a mi m'interessen, doncs observar l'estratificació. Observar l'estratificació i veure si aquesta estratificació doncs, està plegada o si està fallada, si està inclinada, com a conseqüència de que té un cabossament, no? Estat basculada, l'estratificació, el tamany de gra i el color. I si hi ha algun fòssil, millor. Perquè només amb aquests paràmetres, només amb aquestes observacions de roca sedimentària, un pot arribar ja a unes certes conclusions a nivell de medi de sedimentació. I si hi ha una progressió o uns canvis, aquests canvis signifiquen, no? Una evolució, doncs, al millor de medis marins soms o profunds, a medis marins més soms i després a medis continentals, no? Podríem dir fluvials, no? Identificar coses com ara, doncs, superfícies erosives en l'estratificació, superfícies que no ho siguin, i intentar establir relacions entre allò que observem i en el registre fòssil, és a dir, en les roques, allò que llegim en les roques, aquesta estratificació, aquest color i el tamany de gra dels fòssils, i situacions actuals a les quals hi ha sediments, no? Per exemple, si una es desplaça, anem a suposar, a Orcau, no? I camina des d'Orcau en direcció de Montesquieu, no? Observarà que hi ha unes diferències, no? I el primer que trobarà serà que a prop d'Orcau hi ha unes argiles vermelloses que són el Garonià i allà hi ha restes de dinosauri, no? Home, doncs això han de ser sèries fluvials, no? En canvi, el propi poble d'Orcau són uns gresos de quars molt nets, sense cap argila, i en tot cas, si trobem algun fòssil, són restes de robistes els rodistes són fòssils marins, no? Clar, això significa un canvi d'una situació de sedimentació continental a una situació de mer i costaner, una sorra neta, on la trobaríem? La trobaríem molt típicament en una platja, particularment si aquesta sorra té fòssils marins, no? Té restes d'organismes marins fossilitzats. Això significa que aquella sorra es va sedimentar en un medi marí som, no? I si encara caminem més cap a Montesquieu, què trobaríem? Doncs el paleontòleg eficient doncs, trobaria restes de fòssils que indiquen un medi marí profund, no? Fixeu-vos com, amb una petita excursió, doncs, i observant diferents colors, composicions, textures i fòssils, un pot arribar a aproximar una evolució geològica per una regió.
Molt bé. Ens podries recomanar un parell d'itineraris per fer? Per exemple, quines formacions geològiques hi podríem observar-hi?
Sí, doncs, home, jo penso un dels llocs potser més espectaculars que tenim a Catalunya, i no és molt conegut, és espectaculars en quant a la qualitat de com afloren les roques i en quant a la diversitat d'aquestes roques, és pràcticament no és ni un passeig, és la cala de l'Illa Roja, la cala del Racó, que és a la Costa Brava, és a l'extrem sud de la badia de Pals. Uh-huh. Hi ha una petita cala i en aquella petita cala trobaríem roques intrusives, filonianes, roques metamòrfiques de diferents graus, diferents tipus de plecs, esquistositats, falles, contactes intrusius, una discordança, uns conglomerats vermells, unes lutites i uns gresos vermells i també uns gresos ja marins. O sigui, fixeu-vos en un petit racó com aquell la quantitat de coses que un podria arribar a observar, no? I si el que un vol és fer una excursió, doncs el que podria fer doncs, és anar, per exemple, a Mont-rebei, no? I observar doncs, diferents unitats litològiques, no? O possiblement hi hauria altres llocs millors, no? Ara mateix no se'n van bé cap al cap, no? Però sí que remarcaria molt la cala de l'Illa Roja. I el que un podria fer també, ja diríem de motu propi, és cercar informació, perquè hi ha tota una xarxa de punts d'interès geològic a Catalunya que estan documentats. Val? I això, si us adreceu a la... Si ho feu una cerca per internet, us sortirà punts d'interès geològic. I llavors hi ha unes fitxes que les ha fet l'Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya i en aquestes fitxes teniu tota la informació que és necessària, no? O sigui, Abella de la Conca és un altre lloc fantàstic, no? O Camarasa. Camarasa és un lloc... Potser és molt... Camarasa seria un lloc complicat, no? Des del punt de vista geològic, realment estem al front subpirinenc, allà hi ha una gran complexitat litològica i també deformativa, i discordances. Però Abella de la Conca, per exemple, seria un bon exemple de paisatge en el qual tindríem uns estrats verticals i un determinat tipus de falla. I, a més, acompanya molt la visita al poble i s'entenen coses del poble quan un entès la geologia, no?
Quines són les formacions geològiques més importants de Catalunya, des del teu punt de vista?
Bueno, tornaríem a això de la importància, no? Com mesurem la importància, no?
Des del teu punt de vista?
Sí, sí. Home, des del meu punt de vista, com a sedimentòleg, doncs... no sé què diria jo, doncs el Cretaci és molt divers, no? El Cretaci és molt divers en tipus de roques, no? I particularment també en fòssils molt espectaculars, no? Això prendríem, tots els sediments mesozoics, des del Triàsic, Juràsic, Cretaci, però en particular el Cretaci sembla molt interessant i penso que originalment potser és del que més va treure l'atenció d'altres geòlegs d'altres països, no?
Mhm. Ja per anar acabant, ja que ets sedimentòleg, estaria bé, potser que ens diguessis què és això de la sedimentologia i en què es basen els teus estudis, què busquen els teus estudis. Posa'ns algun exemple d'algun dels teus estudis.
Bueno, la sedimentologia és l'estudi dels sediments, això està claríssim, no? I bàsicament, doncs, és una ciència o una subciència que s'emmarca en l'àmbit de l'estratigrafia, no? I com a tal, doncs, pretén una mica això que ja us explicava anteriorment, no? És reconstruir els processos d'erosió, transport i sedimentació que han tingut lloc al llarg de la història de la Terra, no? I això, evidentment, s'estudia des de punts de vista molt diferents, no? Per exemple, en relació o des del punt de vista de la interacció que els processos de sedimentació poden tenir amb la tectònica. No és el mateix estar sedimentant un delta en una situació tectònicament passiva o relativament tranquil·la, o tenir un delta situat en una zona on estan creixent muntanyes a la vegada, no? Doncs tots aquests, o el clima, no? Quin efecte té el paleoclima, no? En l'evolució de les sèries sedimentàries, no? Això és una mica la disciplina de la sedimentologia, no? Que forma part de l'estratigrafia i que s'acompanya de moltes altres, eh? La paleontologia, la bioestratigrafia, la magnetoestratigrafia, les datacions radiomètriques absolutes, tot això és el que fem servir els sedimentòlegs, no? I estratígrafs, no? Per acabar de determinar quan i com van tenir lloc determinats processos de, com en deia, molt simple, erosió, transport i sedimentació.
D'acord, doncs això ha estat la nostra entrevista. Encantat de tenir-te aquí i fins a la propera. Esperem que sigui així.
Bé, ha sigut un plaer d'estar amb vosaltres durant aquesta estona. Una salutació cordial a les Terres de Lleida, i jo hi vaig sovint i sempre m'hi trobo molt a gust. Una abraçada a tothom. Vinga.
Moltes gràcies.
L'entrevista amb el Pau ens ha servit, doncs, per veure que Catalunya compta amb una gran riquesa natural i geològica, una part de la qual es conserva i protegeix mitjançant l'inventari d'espais d'interès geològic, com el nostre entrevistat ha dit. Aquest inventari forma part d'una iniciativa per a reconèixer i preservar els espais amb interès geològic especial, que són testimonis únics de la història de la Terra i que poden tenir també un gran interès científic, educatiu i turístic. Què són els espais d'interès geològic?
Aquest és un projecte que va néixer l'any 1999 d'un conveni de col·laboració entre el Departament de Medi Ambient de la Generalitat de Catalunya i la Universitat Autònoma de Barcelona. Els espais d'interès geològic són àrees on els fenòmens geològics, com les formacions rocoses, els minerals, els fòssils, són excepcionals en la seva singularitat, bellesa o importància científica. Aquests espais permeten estudiar l'evolució geològica d'una regió, així com observar directament els processos naturals que han modelat el paisatge.
Quina és la importància de la protecció geològica? Per què s'han de protegir aquests espais?
La protecció d'aquest espai és fonamental per conservar el patrimoni natural d'aquesta regió i garantir també que per les generacions futures puguin gaudir dels mateixos valors geològics que avui dia hem pogut veure.
A part de l'exemple que ens ha donat el nostre entrevistat, quins exemples podem tenir d'espais d'interès geològic?
Catalunya compta amb una gran diversitat de paisatges geològics que inclouen des de formacions d'interès com les muntanyes del Pirineu que tenim aquí a la vora, a les formacions rocoses de la Costa Brava, els volcans de la zona de la Garrotxa, els dipòsits de fòssils de les Terres de l'Ebre. Cada espai presenta característiques úniques, diferents, que contribueixen també a la riquesa i l'atractiu d'aquesta terra.
I quins objectius té aquest inventari?
L'inventari té com a objectiu identificar, catalogar i classificar aquests espais per poder establir mesures de protecció i gestió adequades. També busca fomentar la investigació geològica i l'educació ambiental.
I com poden accedir els nostres oients a aquesta informació?
Doncs el lloc web que estem parlant forma part de la Generalitat i es diu Inventari Geològic, i ens proporcionen accés a un mapa interactiu dels espais d'interès geològic a Catalunya. Porta informació detallada sobre cada espai. Si et sembla, anem a visitar-lo.
Visitem-lo una mica i veiem sobre la marxa què poden veure els nostres oients. El primer que fem és entrar a la pàgina web de Medi Ambient i Sostenibilitat, que és la d'això. En tot cas, podem buscar un buscador, posar-li Inventari d'Espais d'Interès Geològic.
Allà tenim un espai on podem veure la cartografia i exacte, podem consultar les fitxes descriptives, que possiblement és la part més interessant.
Exacte, podem anar aquí, veieu que una part que posa consulta de les fitxes descriptives dels EIG, Espais d'Interès Geològic. I podem clicar allí mateix, i què ens apareix? Ens apareix un mapa de Catalunya amb tots els espais d'interès geològic que ha cartografiat, ha marcat el Departament de Medi Ambient.
Tenim com tres categories, tres zones, que serien el domini pirinenc, la conca de l'Ebre i el domini catalànide.
Exacte, suposo que deu ser, clar, diguem-ne, la costa, aquella costa catalana, que no és ni una cosa ni l'altra. Què vols que anem? Aquí a prop de casa?
Jo, si et sembla, aniríem a prop de casa, perquè
vulgui anar al domini pirinenc, però no al domini pirinenc.
Tenim la zona, el número 202, són les terrasses del Segre, que ens queden molt, molt, molt a prop d'aquí de Balaguer.
Si vols, podem dir algun... Bueno, no fa falta algun espai més, però...
Sí,
bueno.
Tenim des de la Pedrera del Serral, les Pedres de Talladell...
El que em fa gràcia, exacte, és que aquí, per exemple, a la Conca de l'Ebre, hi ha una fitxa destinada als volcans de Santa Maria del Groscat i Roca Negra, que dius, molt bé, aquí a prop de l'Ebre no hi és.
És àmplia la Conca de l'Ebre, hem d'entendre que geològicament parlant és molt extensa.
Cardona, les muntanyes de sal...
De tot, hi ha de tot, des de Cardona fins a Súria, les coves de Salnitre i discordança progressiva de Collbató, Montserrat...
Ah, això està a l'apartat, recordem quin era l'apartat?
Espai d'interès geològic, l'apartat de consulta de fitxes descriptives.
Ja hem vist això i hem explicat quatre cosetes, i ara anem a mirar, per exemple, aquesta fitxa de Terrasses del Segre, 202.
Tenim una fitxa resum, una fitxa descriptiva...
Resum, podem clicar, que és en PDF...
Aquestes fitxes van fer l'any 2000, ara tenim una diagnosi que es va fer de tot, de les fitxes descriptives, al 2021.
I teniu tota la informació, i itineraris, i ja està, una descripció dels plafons que hi ha en cada un d'aquests llocs d'interès.
Aquest en concret es trobaré molt a prop de Balaguer, amb bons accessos per poder veure aquestes terrasses quaternàries de sediments.
Clicaré damunt del que posa fitxa descriptiva, aquí, i aquí veiem. I tenim aquí pues, interès i valor patrimonial, una explicació i un exemple. Dades fisiogràfiques, doncs una breu explicació i un mapa de la zona. Situació geològica. I llavors tota una sèrie de perfils de edat de les pedres i de l'època en què es mou. Informació geològica, anàlisi comparativa, una referència als itineraris turístics que hi ha i una explicació de la rellevància geològica. Informació complementària i tot el que fa referència. Fitxes informatives, és a dir, tot el que es vulgui saber sobre aquesta informació.
Una bona eina també per tindre en compte quan anem a fer una excursió, doncs mirar a veure quin és l'itinerari, quina és la zona d'interès geològic que anem a visitar.
Tota la informació geològica que pugui ser d'interès, si algú vol explicar-la, doncs en una sortida doncs, sàpiga que té aquesta eina.
I fins aquí el programa d'avui de gener, el primer programa del 2025 de Camins del Pla i la Muntanya.
Aquesta no l'esperàveu, sempre ho dia jo. Ja és hora que el Nil doni un pas endavant.
Aquest és el pas endavant?
Exacte. No sé si em passa cap al precipici.
L'últim programa, t'anava a dir. Ens acabes de vaticinar una vegada més que no hi tindrem programa el gener.
Aquí sempre una visada una mica negativa, però en realitat continuem respirant dia a dia.
Una mica. Sort que és una mica, sempre.
Sempre una mica.
Per mi,
vols comentar alguna cosa?
Una mica massa negativa. Jo crec que tenim motius per
alegria.
Estar contents.
Exacte.
I si no, sempre es podem trobar.
On?
Potser mirant cap a l'oest, no. Però no ho sé.
Cap a la guerra d'Ucraïna?
No t'he dit tampoc que mirant cap a l'est.
Cap a
trobis la felicitat.
Cap al sud?
És cap al cel.
Espateres.
Ni cap al nord ni cap al sud. A vegades la felicitat no entén dels meridians. O dels...
La valència de la porta és dins.
Preciós. Preciós aquest final Paulo Coelho de buscar la felicitat al teu interior. Gràcies, Josep Maria.
Sí, perquè si l'has de buscar fora a base d'hòsties, em tens un fotut. I sobretot, no t'informis.
Com a consell, em sembla una miqueta...
Des de que no mires notícies, soc més feliç.
Ah, no mires notícies, ara? Qualsevol ho diria.
Espera, què? Ja tinc el mòbil, que m'informe.
Vigila'm el mòbil, vigila'm Twitter.
Ja, però no tinc Twitter. No tinc Instagram.
Meta.
No tinc TikTok.
Aviat, potser estarem tots igual que tu.
Bueno, això depèn de vosaltres. Fins al propi programa. Si Trump vol...
Camins del Pla i la Muntanya, un programa del Centre Excursionista de Balaguer que ens informa de totes les seves activitats i de l'excursionisme en general.